Mapamundi. Amb Jordi Lucea.
Bona nit. Un de cada tres votants serbis segueix girant l'esquena a Europa i enyorant Milosevic. Els nacionalistes ultradretans han tornat a guanyar les eleccions amb el 28% dels vots, però continuaran sense poder formar govern perquè els socialdemòcrates i els nacionalistes moderats, que sumen el 46%, tornaran a reeditar la coalició de govern. Brussel·les es queda amb aquesta segona part i els dona pressa perquè arribin a un acord. Dels resultats electorals en parlem amb Milenko Dereta, que és director de l'ONG Civic Initiatives, amb seu a Belgrat. Més coses. Ha mort l'abbé Pierre, el conegut religiós francès que defensava els drets dels pobres i dels sense sostre. De seguida, crònica des de París. I a la segona part del programa parlarem de la llarguíssima precampanya electoral nord-americana que podríem dir que ha arrencat aquest cap de setmana. A les files demòcrates, Hillary Clinton i l'hispà Bill Richardson s'han afegit a la llista de candidats. Juntament amb l'afroamericà Barack Obama, són a priori, només a priori, els que tenen més números per formar part del tiquet demòcrata. En parlarem amb el nostre corresponsal a Washington, Xavier Vilà, i amb el catedràtic de Ciència Política, Gabriel Colomer. Tot plegat des d'ara i fins a les 9. Aquí comença Mapamundi. Les eleccions legislatives a Sèrbia han donat una victòria amarga al partit radical ultranacionalista perquè es converteix en la força més votada, una vegada més, amb un 28% dels sufragis, però sense majoria suficient ni aliances possibles per formar govern. Això obre la porta a un govern entre els seus tres principals partits proeuropeistes: el Partit Democràtic del president Boris Tadić, el Partit Democràtic de Sèrbia, del primer ministre sortint Bojislav Kostumidze, i els liberals. Informació de Jenny Lozano.
Aquestes tres formacions partidàries d'un acostament amb la Unió Europea sumen més del 46% dels vots. Des del Partit Radical auguren, però, eleccions anticipades perquè creuen que no serà possible un acord entre aquests tres partits. Escoltem el seu líder, Tomislav Nikolić.
Si bé tindran més dades al matí, és evident que no podran formar govern. De tota manera, ha quedat clar que els han insistit que no pactarien amb nosaltres. Ara tenen un problema per decidir en qui s'entenen.
El president serbi, Boris Tadić, insta els partits reformistes a deixar enrere les diferències i formar un govern de coalició. Segons la Constitució sèrbia, tenen 3 mesos per formar govern abans de convocar noves eleccions. El nou executiu haurà d'afrontar de forma imminent una qüestió molt delicada: el futur polític de Kosovo, la província de majoria albanesa i independentista, actualment administrada per les Nacions Unides.
Com dèiem, la Unió Europea destaca la victòria de les forces prooccidentals a les eleccions sèrbies i confia que aquests partits acordaran la formació d'un nou govern el més aviat possible. Els 27 esperen que el nou executiu de Belgrat col·labori a fons en la recerca dels criminals de guerra de Bòsnia i es pugui així reprendre les converses. Saltem fins a Brussel·les. Nando's a Noguera.
El comissari de l'ampliació, Olli Rehn, i el ministre d'Afers Estrangers alemany, Franz-Walter Steinmeier, han anunciat que visitaran les pròximes setmanes Belgrat per començar a facilitar una perspectiva europea a Sèrbia aquest mateix semestre. La Unió Europea no es planteja un altre escenari que no sigui un govern de coalició format pels proeuropeus. Els 27 confien que els serbis entregaran el presumpte criminal de guerra Ratko Mladic al Tribunal Penal per la Haia per poder així reprendre les converses per un acord d'associació i estabilització suspeses des del mes de maig. Olli Rehn, comissari de l'ampliació.
La comissió espera treballar amb un govern d'aquest signe que realment pugui progressar ràpidament cap a la Unió Europea, complint amb les condicions conegudes, i que, gràcies a això, Sèrbia pugui aplicar l'acord d'associació i estabilització.
Així mateix, la Unió Europea es compromet a facilitar un acord sostenible pel futur estatus de Kosovo, una vegada l'ONU faci públic el seu pla per aquesta província sèrbia de majoria albanesa.
L'entrevista.
Milenko Dereta és director de l'ONG Civic Initiatives, en seu a Belgrat. Bona tarda, senyor Dereta.
Good afternoon.
Primer de tot, com interpreta vostè els resultats d'aquesta elecció?
Desgraciadament, encara és molt important la presència de les forces ultranacionalistes i no democràtiques. Aquells que segueixen les polítiques de Milosevic encara estan molt presents. Els demòcrates han obtingut un bon resultat, però no tan bo com esperàvem. Així que això ens portarà a un període d'una situació política molt complicada a Sèrbia.
Ara els partits proeuropeus tenen 3 mesos per arribar a un acord per formar un govern de coalició. Com creu que es desenvoluparà aquest procés?
Bé, jo no sóc gaire optimista. No crec que aquests partits estiguin preparats per arribar a un compromís per formar govern. Penso que aquestes formacions tenen molts assumptes importants sobre els quals han de debatre i, sobretot, com poden influir cadascun en interès propi. Em fa por que puguem entrar en un període que podríem titllar de període italià, amb molts governs de curta durada que no poden tirar endavant la feina que cal.
Els serbis estan d'acord amb una eventual integració a la Unió Europea?
Bé, això també és molt contradictori. Per nosaltres, la Unió Europea és més o menys un terme abstracte, amb tots aquests ajornaments i totes aquestes condicions que ens posen. Nosaltres realment no sabem què hem de fer per satisfer aquests requisits, per ser-ne membres. Així que, sí, la gent en general és molt pro-europea, però quan els planteges qüestions molt concretes, com ara si acceptarien que s'entregués el general Mladic, llavors diuen que no. I aquest és un dels requisits previs a la resta, així que aquí tenim una contradicció. El que és més important és que els partits polítics no obtenen prou voluntat per integrar-se a la Unió Europea perquè els suposaria perdre independència i sobirania. Així que aquesta és una situació molt complicada. La tercera cosa és que no estic gaire segur que la Unió Europea ens vulgui acceptar com a membres perquè els missatges que arriben des d'Europa no són gaire encoratjadors.
Com veu vostè la cooperació de les autoritats sèrbies en la recerca i captura dels seus criminals de guerra, començant sobretot per Ratko Mladic?
Sí, com us deia fa uns moments, no hi ha voluntat política per part de l'actual govern per arrestar i entregar Mladic al Tribunal de l'Haia. Això és perquè diuen que la nostra societat encara no està preparada per encarar les seves responsabilitats en la guerra i els crims, però crec que en realitat és perquè molts dels polítics en actiu van estar molt implicats en la guerra i van cooperar molt amb el general Mladic, i crec que no estan disposats que se'ls relacioni amb això, per por de ser descoberts.
Creu que la qüestió de Kosovo ha estat realment la principal base de la victòria ultranacionalista a Sèrbia?
No ho crec. Crec que el tema del Kosovo no ha estat important en aquestes eleccions, tot i que s'ha presentat així a un cert nivell. Penso que en aquest moment encara existeix una certa inèrcia de les polítiques de Milosevic i crec que el que hi ha és més una protesta contra la mala situació econòmica. Quan la transició va començar, va arrossegar moltes víctimes, molta gent que es va quedar sense feina, i hi ha molts pobres. Aquesta gent creu que la democràcia és responsable de la mala situació que travessen. I és per aquest tipus de reivindicacions que la dreta ultranacionalista i retrògrada ha guanyat, a través de la demagògia tant econòmica com política.
Miljenko Dereta, moltíssimes gràcies per atendre'ns i bona sort.
Gràcies, la necessitarem.
Mapamundi. Amb Jordi Lucea.
4 minuts i 3 quarts de 9, se succeeixen les reaccions per la desaparició de l'Abbé Pierre, el conegut defensor dels drets dels pobres i del sense sostre francès, que ha mort avui a París als 94 anys. L'Abbé Pierre va fundar la companyia Emmaüs l'any 49 i la seva mort ha suposat un gran trasbals a França. Se li preparen diversos homenatges. Connectem amb París, Maria Rovira.
França retrà un homenatge nacional divendres a l'Abbé Pierre, figura emblemàtica de la lluita contra la pobresa, mort avui als 94 anys i una de les personalitats més estimades dels francesos. Els funerals es faran divendres a la catedral de Notre-Dame, tot i que serà enterrat en la intimitat al poble d'Esteville. Institucions i personalitats d'arreu del món i representants de la societat francesa han destacat el llegat de l'Abbé Pierre, un lluitador per la causa social que va conscienciar la societat francesa amb la creació de la comunitat dels drapaires Emmaüs el 1949 i que ara actua a 40 països. El president Chirac l'ha destacat com una figura de referència.
L'Abbé Pierre ens ha mostrat el camí del cor, de la generositat, de l'esperit de rebeldia al servei dels més vulnerables. El seu missatge ha de continuar present en tots nosaltres.
La figura de l'Abbé Pierre significava per la major part de francesos la tenacitat i la lluita per la dignitat humana. El cru hivern del 1954 va fer una crida des de Ràdio Luxemburg per demanar ajuda pel sense sostre, que va aconseguir mobilitzar les administracions i classes benestants. Va ser precursor de la demanda de la vivenda social, una qüestió de plena actualitat a França. El president de l'Associació Dret a l'Allotjament, Jean-Baptiste Hiro, destacava la seva dimensió humana.
L'Abbé Pierre era un amic afectuós, ple d'estimació pel sense sostre, pels que tenien allotjament precari
precari i els més humils. És, doncs, una gran pèrdua per aquells que viuen en males condicions.
Sota l'ocupació alemanya fou un actiu element de la resistència i va exercir de diputat acabada la guerra. I dins l'Església sempre es va destacar com una figura controvertida i allunyada de les posicions més ortodoxes.
Gràcies, París. Continuen els atemptats sense treva arreu de l'Iraq i avui han estat 87 les persones que han mort en múltiples atacs a Bagdad, Bakuba i Calais, al nord de la capital. L'atemptat més violent hi han mort 75 persones i 160 han quedat ferides per dues explosions seguides en un mercat de Bagdad. Carlos Vareva.
L'escalada de violència coincideix amb l'immediat desplegament de més tropes nord-americanes sobre el terreny. De moment ja han arribat a Bagdad 3.200 marines en el que és l'avançada dels prop de 21.000 soldats que hi han d'arribar complint el nou pla del president nord-americà George Bush. I precisament la intervenció militar nord-americana a l'Iraq és el que ha suscitat la nova denúncia de l'advocat pro-drets humans Peter Bays, que des del Fòrum Social Mundial de Nairobi ha tornat a demanar que l'exsecretari d'Estat dels Estats Units, Donald Rumsfeld, vagi a la presó per crims de guerra al país àrab.
Arribarem a tres quarts parlant de l'Ulster. Durant més d'una dècada, l'antiga policia britànica de l'Ulster es va confabular amb els grups paramilitars protestants per cometre assassinats i altres delictes. Una investigació interna de la policia d'Irlanda del Nord ha arribat a aquesta conclusió després de 3 anys d'interrogatoris.
Segons l'informe, oficials del cos policial, que va funcionar fins l'any 2001, van concedir immunitat als autors dels crims perquè la majoria eren informadors seus. Ocultaven proves incriminatòries i fins i tot els assessoraven per evitar la justícia. Ho ha explicat l'autora de l'informe, Noala Oloan.
Hi va haver una destrucció i una pèrdua de proves forenses, com barres metàl·liques utilitzades per apallissar gent. Hi havia un bloqueig en la investigació dels llocs on es trobaven els informadors de la policia i altres amagatalls, incloent-hi arsenals de les forces de voluntaris de l'Ulster. La policia local no era informada degudament dels detalls dels que disposaven els cossos especials sobre els possibles atemptats i els propis cossos especials no intervenien per desarticular els atacs.
La connivència va ser especialment estreta amb el grup paramilitar Força de Voluntaris de l'Ulster, el líder del qual és actualment a la presó. L'òrgan de supervisió de la policia ha detectat aquesta confabulació en almenys 10 assassinats comesos durant la dècada dels 90 a Belfast.
Són 9:15.
Les notícies en un minut.
Que avui ens porta Sílvia Solanes. Bona nit.
Hola, bona nit. Doncs comencem destacant-vos que el govern espanyol i les comunitats autònomes han donat llum verda a la proposta que estableix un barem de fins a 100 punts per avaluar les persones amb dependències. Els consellers del PP, però, s'han abstingut en l'aprovació i també ho han fet en la constitució del Consell Territorial de la Dependència perquè no estan d'acord amb la composició. I ara una informació que hem conegut fa poca estona. La Fiscalia Anticorrupció i l'Advocat de l'Estat han reduït la petició de penes per a 6 dels 8 acusats en el judici del cas Telecinco. Entre aquests beneficiats hi ha l'exdirector general de l'ONCE, Miguel Durán, i l'empresari català Javier de la Rosa. Les dues parts consideren provat que els imputats van elaborar un entramat jurídic per encobrir la violació de la llei de televisió privada i la llei tributària. També destaquem que els pares de 2 nens de 2 i 4 anys de Barcelona han amagat els seus fills a casa d'uns familiars per evitar que la Direcció General d'Atenció a la Infància els retiri la tutela dels menors i els ingressi a un centre d'acollida. La Generalitat va intervenir en aquest cas després que la mare dels nens va presentar una denúncia contra el seu marit pels presumptes maltractaments del seu fill gran. I acabem amb el temps. Continuarà el descens de temperatures, que entre dimecres i dijous serà important. La cota de neu pot arribar als 800 metres demà al migdia i als 400 al vespre.
Audi us ofereix la informació del trànsit.
Avui a l'equip viari Catalunya Informació, Mireia Camats, bona nit.
Hola, bona nit. A hores d'ara, a la P7 hi ha 1,5 km de lentitud i aturades entre Santa Perpètua de Mogoda i Mollet en sentit Girona per un accident. Més endavant, a més, hi ha intensitat a l'altura de Fogars de Tordera en sentit nord per un turisme accidentat que ha obligat a restringir un carril. A la C35 també hi ha problemes per circular a l'altura de Parets en tots dos sentits per una incidència i això també afecta la C17. Pel que fa a Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions entre Sarrià i la Vall d'Hebron en sentit Besòs i a la Gran Via i a l'antídot de sortida, sobretot per l'extrem nord. De moment, això és tot. Bona nit.
Quan tots volien fer de vaquers, tu vas escollir els indis.
Au!
Quan tots trobaven l'amor de la seva vida, tu vas trobar la...
Lola.
Eva.
Verònica.
Anna.
Marta.
Quan tots es limiten a fer anys, tu segueixes fent realitat els teus somnis. Audi A3 amb motors V6 de fins a 250 cavalls, tracció integral 4 i climatitzador automàtic de confort. Per què hauries de canviar ara? Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.
Pare, he de fer una redacció sobre l'estalvi energètic i no sé què és.
És el que fem sempre a casa.
A l'estiu posem els tendals perquè no entri la calor i a l'hivern ens escapem del fred amb les finestres de doble vidre. I des que tenim energia solar, fins i tot ens estalviem d'escalfar l'aigua.
I tot això m'ho pots posar per escrit i a doble espai?
A FECSA Endesa et donem solucions perquè estalvis energia i ara et proposem l'ús de l'energia solar per preservar el medi ambient. FECSA Endesa, la millor companyia per al futur és la teva.
Mapamundi. Que reprèn en aquests moments parlant dels Estats Units. Falten gairebé 2 anys perquè se celebrin les pròximes eleccions presidencials, però l'enorme i milionària maquinària que mou aquest procés ja ha començat a escalfar motors. Especialment interessant és la competició que s'ha posat en marxa dins del Partit Demòcrata per determinar el nom del que ha de ser el seu representant als comicis per arribar a la Casa Blanca. Primer situem el tema connectant amb Washington. Xavier Vila.
L'esperat anunci de dissabte de Hillary Clinton de crear un comitè exploratori per aspirar a la presidència ha esperonat encara més el debat de com els potencials candidats mantindran tant de temps en marxa la maquinària electoral mastodòntica que cal per aspirar de manera seriosa a la Casa Blanca. Al bàndol demòcrata ahir se li va afegir el governador per Nou Mèxic d'origen hispà Bill Richardson i ja són 8 els aspirants. 8 que els analistes redueixen a 3. Clinton, Richardson i el senador afroamericà per Illinois, Barack Obama, estrella politico-mediàtica de masses que s'ha decantat definitivament per internet per fer públiques les seves postures i per mantenir un contacte més directe amb els seus potencials partidaris. Tot plegat, és clar, amb el permís de l'excandidat a vicepresident pels demòcrates John Edwards. Al bàndol republicà, només el senador per Kansas, Sam Brownback, ha anunciat la creació d'un comitè exploratori per aspirar a la Casa Blanca, però les grans cartes les jugaran el senador per Arizona, John McCain, i l'exalcalde de Nova York, Rudolph Giuliani, uns republicans entre l'espasa i la paret per la necessitat de defensar el president i per la malfiança de molts en la decisió d'enviar més de 20.000 soldats addicionals a l'Iraq. L'Iraq, com ho va ser a les legislatives del 7 de novembre, és l'aspecte estrella en els primers missatges via pàgina web. Però la necessitat d'universalitzar l'accés a la sanitat i la voluntat política de reduir un dèficit bilionari són qüestions en paral·lel que comencen a treure el nas entre els discursos dels possibles candidats. Els que aspiren a la Casa Blanca, en definitiva, s'hi posen abans aprofitant la revolució tecnològica i per la por a perdre substancioses donacions econòmiques que al final del procés decanten la balança. En aquest sentit, igual com en les enquestes, Hillary va davant de tots amb 14 milions de dòlars ja recaptats. I això és molt, tenint en compte que cada cop més gent aquí respon afirmativament quan se li demana si el país està preparat per un president de sexe femení, afroamericà o hispà.
Doncs aquesta és la notícia, anem a comentar-la amb Gabriel Colomer, que és professor de Ciència Política. Senyor Colomer, bona nit.
Bona nit.
Una dona, un afroamericà i un llatí, creu que aquestes alternatives, a banda de ser molt atractives per l'anàlisi que en fem des d'aquí, tenen alguna possibilitat entre la majoria dels electors nord-americans?
Queda un any, i és molt, això, en la política americana. Ara cal veure com es posicionaran uns i els altres. Falta Edwards i falta Kerry, que és possible que també es presenti. I un outsider que s'ha refet una salut de ferro, que és l'ex-vicepresident Al Gore, que havent perdut per ser un, podem dir, un intel·lectual i una mica prepotent enfront d'un Bush més efectiu i càlid, després del documental i després del que ha fet amb el medi ambient, pot tornar a la política. Però hi ha 3 claríssims, podríem dir, favorits. El problema quin és? Està els Estats Units preparats per una dona? Primera pregunta. Està preparat per una dona que és la dona d'un expresident? Tercera pregunta. Està preparat per la dona d'un expresident que la va enganyar? Perquè, clar, recordem que les campanyes americanes són terrorífiques i terribles, sobretot en campanyes negatives. Per tant, no em vull ni imaginar el que farà el Partit Republicà per intentar destruir a una senyora que, en fi, va ser enganyada literalment pel seu marit sent president. Primer element. Té 6 anys ja en el Senat, per tant, ja té l'experiència que se li demanava. Té 59 anys, per tant, és una edat correcta per ser presidenta. Què és el que no té el seu contrincant, que és l'Obama Barack, que té 43 anys, és afroamericà, és de pare negre, de mare blanca, actua més com un blanc més que un negre, i la joventut, és a dir, la seva joventut va en contra d'ell en aquests moments. El problema que tenen els dos són del sector liberal. Un és d'Illinois, demòcrates d'Illinois, i ell és de Nova York, i per tant això va en contra dels tíquets que després s'han de... quan tens un liberal automàticament has de posar una persona molt conservadora. Richardson és de Nuevo México, dins de la línia democràtica és més conservador. Allà haurà de... la política que fa un governador és molt diferent de la que fa un senador, i sobretot tots ells s'hauran de situar en uns temes que els hi plantejaran a partir d'ara. Què fem a Iraq? Què fem? Donem suport o no quan arribi això en el Congrés, que arribarà? Què fem amb el tema de la reforma de la sanitat, cosa que es va bloquejar en l'època Clinton? Què fem amb el tema, típic tema de la seguretat social, etc. Aquests són els temes del camp demòcrata. A l'altre costat hi ha un favorit, que és McCain. El problema de McCain, heroi de la guerra al Vietnam, que ja es va enfrontar a Bush en l'any 2000, és que McCain és molt atípic dins del Partit Republicà. I va part lliure. I, per tant, té posicions molt dures a favor de la guerra d'Iraq, però, en canvi, no és una, és una persona que no es casa amb ningú. Per tant, això està molt ben vist pels electors i, per tant, tindria possibilitats. Ha sortit aquests dies Giuliani. El problema de Giuliani és Nova York. Per tant, dins de la lògica republicana és un liberal i, sobretot, té un problema, podríem dir-ho de manera fina, de baixos. Una cosa és que es fes una foto l'11 de setembre i una altra cosa és que els demòcrates no hi treguin tots els escàndols de tipus, de tot tipus que ha tingut amb els pantalons, per dir-ho així.
Fins a quin punt serà determinant la capacitat recaptatòria? Ara ens deia, per exemple,
Xavier Blades, és Washington, molt important.
14 milions és de dòlars poc. Recaptats és poc... per bueno, Hillary Clinton.
Això d'entrada és molt, però és molt poc. La campanya, per exemple, de les primàries, per exemple, les primàries que va guanyar Bush, el segon Bush, l'any 2000, va recaptar quasi 250 milions de dòlars. I aquí va haver el famós debat amb el McCain sobre el soft money, que en diuen, i després va haver legislació sobre això. Un futur president dels Estats Units, fonamentalment, és un gran recaptador. D'això la importància de Bill Clinton. Bill Clinton, a part de ser un bon polític, era fantàstic, era un fantàstic recaptador de diners. I en política americana... l'agenda d'un candidat a la presidència és el 80% del seu temps recaptar diners. Si no, no hi ha spots de publicitat. Per tant, el teu missatge no arriba. Coneixent com recapta diners el seu marit i ella, els Clinton tenen un avantatge amb això. El que passa és que no sé si els Estats Units està preparat per ser un Bush-Clinton, és a dir, perquè en el fons acabaríem... en aquesta lògica. És veritat que Obama Barack, amb 43 anys, pot permetre's el luxe d'estar 8 anys a l'ombra de Clinton per després, amb 51, atacar la presidència. Fins i tot, el que passa és que aquest tíquet és irrealitzable, però un tíquet bo pels europeus, i per tant no serà, és un Clinton-Obama Barack. Un de presidenta i l'altre de vicepresident, perquè això li dona l'autopista... Per això no és possible, són dos liberals i, per tant, la meitat del país no els votaria.
Fins a quin punt tenen missatges o alternatives a la política que s'està fent ara a la Casa Blanca? Tenen en compte, per exemple, que la gent ja va avisant que els demòcrates són més pro-israelians que els mateixos republicans.
Els demòcrates i els republicans, els matisos de pro-israelians és fonamentalment per l'ala més extrema dreta que tenen els republicans, que podria ser... ara que ja estan fora, però se podria ser el Pat Buchanan, per exemple, que és, bueno, és un senyor que és antisemita. Però en el Partit Demòcrata no hi ha aquests personatges d'il·luminats, d'aquells que encara pensen que els jueus són els responsables de la mort de Jesucrist, no? És aquesta lògica. Per tant, el Partit Demòcrata sempre ha estat el gran feu del lobby jueu i ara han tornat al Congrés en les dues cambres i, per tant, això també pesarà moltíssim en la part recaptatòria, que és molt important.
Senyor Gabriel Colomer, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a Mavamundi i explicar-nos bé què en pensa vostè d'aquesta llarguíssima precampanya electoral nord-americana que tot just acaba d'arrencar. Gràcies i bona nit.
Bona nit i gràcies a vosaltres.
Anem a la revista de premsa. Els àrabs aposten pel nuclear. És el titular de l'article del Time que destaquem avui a la revista de premsa.
L'article forma part del bloc del setmanari que compta amb la participació dels seus corresponsals, en aquest cas el Pròxim Orient. Aquest, en concret, el firma el del Caire i alerta sobre el creixent risc de que els estats àrabs iniciïn una cursa desenfrenada cap a la proliferació nuclear. Primer fa un repàs de tots els intents frustrats de la presidència Bush per millorar la situació al Pròxim Orient. Dit això, adverteix que el pitjor del llegat de l'actual mandatari nord-americà encara pot estar per venir. L'autor afirma que el més preocupant no és que Bush sigui inconscient del perill, sinó que cregui que el poder superior nord-americà pot acabar amb les ambicions armamentístiques nuclears a la regió. Les arrels d'aquesta cursa estan en el conflicte israelo-palestí, un conflicte en què la Casa Blanca actual s'ha limitat a mantenir un estat de bloqueig i no pas a promoure negociacions reals. Això, junt amb la política d'encerclament progressiu a l'Iran, han anat creant un ambient procliu perquè les noves generacions de líders àrabs ressuscitin l'interès per comptar amb un arsenal nuclear propi. En pro, és clar, de l'ús civil i pacífic. Almenys això és el que s'atreveixen a confessar.
Dos minuts i les 9.
La contraportada.
Cantava fa anys Bob Geldof que no li agradaven els dilluns, pare que compartim uns quants. Però ara resulta que n'hi ha un que és especialment odiós, i és el d'avui. Els anglesos l'anomenen el Blue Monday. Ens expliquem. Segons un estudi científic d'un parell de prestigiosos matemàtics, el dilluns de l'última setmana sencera del mes de gener és molt crític i té efectes depressius. Això ho fa el temps, el fred que pela, i no us en rieu, els deutes de Nadal i la dificultat per tornar a la tediosa rutina de la feina i, sobretot, que ara ens adonem que els bons propòsits que ens vam fer al cap d'any són inviables. Hi ha una gent al Regne Unit que es diuen els samaritans, que com el seu propi nom indica es dediquen a donar un cop de mà als més necessitats, que diuen que efectivament és justament per aquestes dates que reben més crits de socors. Però compte perquè acaben de llançar una campanya per combatre l'anomenat Blue Monday. Fan diverses recomanacions i molt amablement us les faran saber si us hi posem en contacte. Prenen una nota si voleu. Podeu escriure a jo@samaritans.org. Repeteixo, jo@samaritans.org. Bé, esperem que no recomanin prescindir dels programes radiofònics carregats de males notícies. Bona nit, fins demà.